Bon dia. La indústria garrotxina continua tenint un pes considerable a les comarques gironines, però també a Catalunya.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
I a la Garrotxa, concretament, hi ha una dada molt positiva. Ha augmentat molt el que és l'afiliació a la indústria. Les comarques gironines varen generar la meitat del saldo net de llocs de treball d'indústria catalana.
És el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega. Ho diuen, com dèiem, les dades de la Cambra de Comerç de Girona del 2022. A la Garrotxa, el creixement de l'afiliació a la Seguretat Social ha estat del 7%. De totes les dades, destaca l'alt nombre de treballadors vinguts de fora, fet que contribueix a mantenir unes dades d'atur molt baixes. De seguida repassem aquest i altres temes abans, però avui és dimecres 2 d'agost de 2023 i el dia té més actualitat que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
I és que un exemple d'aquest creixement industrial de la Garrotxa el trobem a Sant Feliu de Pallerols. I és que aquests dies l'Incasol ha posat a la venda parcel·les al polígon del Llongafollia. Les màquines ja hi estan treballant i els treballs han d'estar enllestits en 18 mesos. Segons l'alcalde de Sant Feliu, Artur Colomer, aquesta és una bona oportunitat de creixement pel poble, però també pels empresaris de la comarca. El coordinador de la direcció comercial d'Incasol és Joaquim Vidal.
Són dues parcel·les, una de 27.500 metres i una altra d'uns 8.500 metres quadrats de sòl, i aquestes parcel·les estan destinades, doncs, estan pensat per dues empreses.
I l'Ajuntament de Besalú incorpora una nova aula a la llar d'infants com a conseqüència de l'augment de preinscripcions per aquest pròxim curs. Aquesta nova aula permetrà donar un millor servei a la cinquantena de nens i nenes que acudiran al centre. A més, també en educació, l'alcalde ha avançat que vol desencallar el projecte del nou institut d'escola el més aviat possible per evitar que els estudiants continuïn en barracons. L'alcalde de Besalú és Lluís Guinó.
El que fem a Besalú, a diferència d'altres municipis, és que cap alumne es queda sense aula mai a la llar d'infants. I mai vol dir mai.
I el canvi climàtic comportarà fenòmens meteorològics extrems. En menys d'un mes, a la Garrotxa, s'han registrat les temperatures més altes de la història i hi ha hagut pluges torrencials amb vents superiors als 70 km hora. Segons l'observador meteorològic Jordi Zapata, episodis com aquests se n'han viscut molts en els últims 20 anys, però ara es repetiran amb més freqüència.
En aquests últims anys que hi ha molta informació, veiem com les temperatures màximes diguéssim, són molt més presents que en anys anteriors, suposant que aquests anys anteriors la informació que tinguem sigui correcta.
I xerrades de bars i un espectacle de foc seran els principals protagonistes de la crema a Tortellà. Aquest nou acte vol recordar quan el poble va quedar cremat durant la tercera carlinada. Es durà a terme del cap de setmana del 25 i 26 d'agost i vol posar en context els fets succeïts el 21 d'agost de 1873. En parla l'ideòleg de la crema, Josep Iglesias.
Creiem que els pobles tenim molt a dir i la nova ruralitat és present i futur. Per tant, creiem que la cultura també ha de passar en els pobles.
I 24 artistes internacionals participaran a les nits de circ de Besalú, que tindran lloc del 9 al 12 d'agost als Jardins del Molí. En aquesta tercera edició, l'organització aposta per reforçar els espectacles aeris en una iniciativa ja absolutament consolidada. En parla l'organitzador del festival, Genís Matabosc.
Aquesta riquesa de disciplines i aquest constant cerca del més difícil encara, doncs fa que el circ vagi constantment en evolució, que sempre superi a ell mateix.
I l'afició per les arts marcials es multiplica entre els infants de la Garrotxa. Una trentena de nens i nenes han entrenat durant el curs disciplines com la boxa, el muay thai o boxa tailandesa, o també el kickboxing. El repte dels centres d'entrenament és introduir les arts marcials als infants i adolescents perquè ells mateixos decideixin més endavant especialitzar-se en una modalitat en concret. En parla un dels entrenadors, Joel Sanchís.
És una passada perquè tu veus els nens supermoguts, els hi va superbé, saps? Perquè és que els calma. I els nens que són superintrovertits, els veus al principi de temporada, no? I acaba la temporada que els veus per aquí.
I el Club d'Arts Olot fa un bon balanç de la temporada, tot i no guanyar la Lliga Catalana. La Federació Catalana de Darts ha posat sobre la taula una possible modificació del format de les competicions en punta de ferro perquè els darters juguin més partides. El gran repte del seu president, Josep Arimany, és classificar-se per la Lliga Professional de Darts. Ho intentarà Alemanya el mes de gener.
Jo la veuré positivament. A més, el que s'hi falta més amb el tema ferro, doncs és més... Poder que ara ja se n'està parlant, a la Federació Catalana estan parlant de modificar una mica el format.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
Obrim el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. I és que decreten per primer cop l'emergència per sequera 22 municipis a l'Alt Empordà i 2 al Baix Camp. L'ACA limita 200 litres per habitant i dia el consum màxim d'aigua a les poblacions que s'abasteixen del pantà de Riu de Canyes i l'aqüífer Fluvià Moga. L'atur puja a Catalunya després de 5 mesos baixant, però es continuen creant més llocs de treball. L'estacionalitat explica que, malgrat crear-se més llocs de feina que mai, hi hagi un repunt de persones sense treball. Crema un magatzem de formatges a Palamós i recomanen el confinament dels veïns. El foc només es pot apagar des de fora perquè la teulada de l'edifici ha caigut, però els edificis del costat estan intactes. En l'àmbit ja internacional, Trump imputat per intentar revertir el resultat de les eleccions del 2020. El fiscal especial Jack Smith ha presentat 4 càrrecs contra l'expresident dels Estats Units per la sala del Capitoli el 6 de gener del 2021. I sobreviuen 14 dies al timó d'un vaixell que va travessar l'Atlàntic de Nigèria al Brasil. Els 4 homes tenien l'esperança d'arribar a Europa, però la sorpresa se la van endur quan els van dir que eren al Brasil. I s'emporten un botí d'entre 10 i 15 milions en un atracament en una joieria de luxe a París. Els lladres han amenaçat amb arma blanca i han retingut el personal de l'establiment, però cap persona ha resultat ferida.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La calor arribarà avui al seu punt màxim d'aquesta setmana. Tant un dimecres amb temperatures per damunt de 30 graus, a la costa puntualment 32 i a l'interior entre 32 i 35 graus. Aquests valors de 34, 35, puntualment 36 s'han de donar entre Olot, Banyoles i Figueres, aproximadament en aquest triangle. Ahir es va arribar a 34 graus a Mieres, la més alta, a Vic mínima 19, màxima 33, igual que a Ripoll 19 i 33, o per exemple a la zona d'Olot, mínima 18,5, màxima 30. Aquí va quedar la temperatura una mica més curta. Però avui a tot arreu anirà pujant la temperatura. Matí de sol cap al nord, alguns núvols a la meitat sud. De fet, núvols una mica gruixuts cap a la selva. A la costa salvatana no descartem al matí 4 gotes, algun ruixadet molt local. I a la tarda pràcticament no preveiem precipitació, pot estar mig ennuvolat a l'interior al nord i la temperatura ja diem més alta, farà calor de debò. Però bé, això doncs ja té les hores comptades perquè entre dijous i divendres a molts indrets notarem un canvi radical de la temperatura. Atenció, és ple agost, molta gent de vacances, molta gent, per exemple, de càmping, i aquí es notarà una refrescada molt important a l'interior i al Pirineu, una baixada que pot ser de 10 a 15 graus. Atenció, doncs, perquè anirem directament, especialment de nit, a una temperatura pràcticament de finals de setembre o d'octubre. A part d'això, dijous pot caure alguna pluja al matí, a l'interior, i a la tarda qualsevol indret localment en tempesta i podrien ser fortes, especialment Garrotxa, Ripollès, interior a l'Empordà i també cap al Pla de l'Estany. Divendres segueix refrescant i els ruixats sembla que podrien ja disminuir.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara sí, obrim ja la carpeta de temes, i és que la indústria garrotxina continua tenint un pes considerable a les comarques gironines, però també a Catalunya. Ho diuen les dades de la Cambra de Comerç de Girona del 2022. A la Garrotxa, el creixement de l'afiliació a la Seguretat Social ha estat del 7%. De totes les dades, destaca l'alt nombre de treballadors vinguts de fora, fet que contribueix a mantenir unes dades d'atur molt baixes. Gerard Puigdemont ens dona més detalls.
De la memòria de dades del 2022 presentada per la Cambra de Comerç de Girona se n'extreu que la comarca de la Garrotxa manté i fins i tot augmenta les dades del 2021 en afiliacions de treballadors a la Seguretat Social. Concretament, gairebé 27.000 són les persones afiliades, el que suposa un 4% més respecte al 2021. Destaca l'augment del 7,1% en la indústria, un sector que suposa el gairebé el 42% de l'activitat empresarial de la comarca, amb més d'11.000 afiliats en total i sent la comarca de tota la demarcació que més representa en el global. En parla el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
I a la Garrotxa, concretament, hi ha una dada molt positiva. Ha augmentat molt el que és l'afiliació a la indústria. Les comarques gironines varen generar la meitat del saldo net de llocs de treball d'indústria catalana. I d'aquesta meitat, que són uns 3.500 llocs de treball, estic segur que una gran part és d'aquí de la Garrotxa, que és la comarca més industrial que tenim, de fet.
El sector serveis continua tenint un pes important a la Garrotxa, una mica més de 13.000 persones hi treballen i suposa pràcticament la meitat del total d'afiliats. En agricultura i construcció les dades s'estanquen més a la nostra comarca. Pel que fa a la construcció, el president de la Cambra de Comerç ho atribueix, entre altres factors, a la frenada d'execució d'obra pública per l'encariment de les matèries. Una altra dada destacada és el nombre de població vinguda de l'estranger i que està treballant a la comarca. El creixement d'aquest indicador durant el 2022 ha augmentat un 4,2% respecte a l'any anterior.
Les dificultats que té, i la Garrotxa ho té, més potser que d'altres comarques que estan més ben situades des del punt de vista de població, doncs és la capacitat de traure persones que vinguin a treballar aquí, no?
I és que des de la Cambra de Comerç gironina asseguren que en pràcticament tots els sectors busquen gent per treballar. Les dades denoten la recuperació de l'activitat empresarial a nivells prepandèmia, tot i que des de l'any gironí preveuen un alentiment de l'economia en els propers mesos que ve provocada per l'alentiment de l'economia a nivell europeu.
Aquest primer semestre està anant molt bé. Ara hi haurà ja hi som, en plena temporada turística, que està anant bé també, però ja dic, hi ha certa expectativa d'alentiment de l'economia i, per tant, aquest creixement que ha sigut elevat aquests dos primers trimestres es reduirà una miqueta més endavant.
El que tampoc canvia en comparació a la resta de comarques gironines és que la Garrotxa és la comarca que registra un atur més baix. A la Garrotxa, inclús, l'atur ha baixat un 0,3% respecte al 2021.
I un exemple del creixement industrial de la Garrotxa el trobem a Sant Feliu de Pallerols. I és que aquests dies l'Incasol ha posat a la venda parcel·les al polígon de Llongafollia. Les màquines ja hi estan treballant i els treballs han d'estar enllestits en 18 mesos. Segons l'alcalde de Sant Feliu, Artur Colomer, aquesta és una bona oportunitat de creixement pel poble, però també pels empresaris de la comarca.
Després de més d'una dècada parlant-ne, finalment les màquines han començat a treballar en la construcció del polígon de Llongafollia a Sant Feliu de Pallerols. Incasol, propietari dels terrenys, ja ha posat a la venda sòl industrial per tal que les empreses que s'hi vulguin establir puguin enviar la seva sol·licitud. A banda d'indústries, també s'obre la possibilitat que s'hi estableixin activitats esportives, de restauració o tallers mecànics, així com empreses del sector serveis. En parla el coordinador de la direcció comercial d'Incasol, Joaquim Vidal.
Són dues parcel·les, una de 27.500 metres i una altra d'uns 8.500 metres quadrats de sòl, i aquestes parcel·les estan destinades, doncs, estan pensat per dues empreses, el que passa que també pot ser que aquestes parcel·les no les compri una empresa, sinó que les compri un promotor i decideixi fer un claus en mà, és a dir, naus més petites per llogar-les o per vendre-les.
Aquesta nova zona industrial de la comarca quedarà situada a 20 minuts de l'Odi al voltant de 3 quarts d'hora de Girona i Vic. Segons l'alcalde de Sant Feliu, Artur Colomer, aquesta és una bona oportunitat econòmica pel poble, però també pels empresaris de la comarca.
Jo crec que és molt bo, evidentment, primer pel nostre poble, perquè tinguem un futur, una base industrial per a la nostra població i també per un bon desenvolupament industrial per a la comarca, evidentment. I ens trobem que moltes empreses fins i tot han hagut de marxar, han marxat de la nostra comarca per trobar altres zones industrials que es puguin desenvolupar, i això, si puguem fer-ho, i ara aquí tenim l'opció de que es pugui desenvolupar aquí a Sant Feliu, doncs ho hem d'aprofitar.
El procés d'urbanització del polígon de Llongafollia té previst que es completi en 18 mesos.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
I l'Ajuntament de Besalú incorpora una nova aula a la llar d'infants com a conseqüència de l'augment de preinscripcions per aquest pròxim curs. Aquesta nova aula permetrà donar un millor servei a la cinquantena de nens i nenes que acudiran al centre. A més, també en educació, l'alcalde ha avançat que vol desencallar el projecte del nou institut escola el més aviat possible per evitar que els estudiants continuïn en barracons per a OBAC.
La Llar d'Infants de Besalú dona cobertura no només a les famílies del municipi, sinó també a les famílies de municipis veïns. És per aquest motiu que des d'un principi la Llar d'Infants es va projectar per poder acollir una vuitantena de criatures. Tot i que de moment n'hi ha una cinquantena d'inscrits, no serà necessària una ampliació a curt termini. Tot i això, caldrà habilitar un nou espai que en cursos anteriors no s'ha fet servir. La mesura es pren en previsió de cara a més increments de natalitat. L'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, assegura que tothom podrà gaudir del servei.
El que fem a Besalú, a diferència d'altres municipis, és que cap alumne es queda sense aula mai a la Llar d'Infants. I mai vol dir mai. Atenem totes les altes que entren en el procés de preinscripció i aquest any es va donar la circumstància que hi ha hagut una preinscripció més alta del que és habitual per qüestions bàsicament de demografia i de natalitat. Llavors, i de la gratuïtat del curs de l'I2.
Un dels temes que preocupa l'Ajuntament de Besalú és el projecte del nou Institut Escola Salvador Vilarrasa, que fa temps que reclamen. Actualment el projecte està bloquejat i depèn únicament del Departament d'Ensenyament.
L'Institut Escola Vilarrasa està bloquejada la seva ampliació al Departament d'Educació. Aquest és un tema que potser caldria, a partir del setembre, demanaré una trobada amb la consellera d'Educació, amb l'Anna Simó, perquè em defineixi exactament quin és el calendari per executar aquestes noves obres. Perquè, de fet, un dels impediments inicials que hi havia, que tenia a veure amb el desviament d'una claveguera, l'Ajuntament ja té el projecte sobre la taula i el projecte està ja ben definit, ja l'hem passat a l'ACA, que és qui ha de fer l'informe previ, i, per tant, una vegada estigui acabat això, ja no hi ha més excuses.
La creació del nou institut escola és una necessitat urgent a Besalú, ja que els alumnes han d'estudiar des de fa temps en barracons.
I el canvi climàtic comportarà fenòmens meteorològics extrems. En menys d'un mes, a la Garrotxa s'han registrat les temperatures més altes de la història i hi ha hagut pluges torrencials amb vents superiors als 70 km/h. Segons l'observador meteorològic Jordi Zapata, episodis com aquests se n'han viscut molts en els últims 20 anys, però ara es repetiran amb més freqüència.
Aquest estiu s'estan batent rècords de temperatura a tot el món. A Olot, per exemple, el 18 de juliol es va arribar a la temperatura més alta mai enregistrada amb 42,6 graus. Altres estacions no oficials de la comarca han registrat temperatures per sobre dels 45 graus també aquest estiu. Però aquestes onades d'altes temperatures són un fenomen esporàdic o haurem d'acostumar-nos-hi? Segons l'observador meteorològic Jordi Zapata, és molt difícil de predir, però el més probable és que aquests episodis es repeteixin amb freqüència en els pròxims anys.
En aquests últims anys que hi ha molta informació, veiem com les temperatures màximes són molt més presents que en anys anteriors, suposant que aquests anys anteriors la informació que tinguem sigui correcta, perquè jo per dir, comparar el que fa ara amb els anys 60, amb la informació tal com la tenim ara, que és brutal, amb la que hi havia els anys 60, que era una misèria, doncs a mi no em serveix gaire això. Ara, bé, puntualment poder sí que ens podem agafar amb aquesta sèrie.
A més de les altes temperatures, el canvi climàtic també està portant pluges torrencials. Per exemple, la que es va viure la nit de dijous a divendres de la setmana passada. Zapata diu que no n'havia vist mai cap de tan forta, però la justifica d'aquesta manera.
Les últimes alenades d'aire fred a nivells alts, que són els responsables, que es desplacen cap al sud, després ja tenen tendència a quedar més al nord, aquestes últimes, clar, hi ha aquest contrast tan brutal i això genera aquestes tempestes tan importants. Aquestes tempestes focalitzades en punts concrets, que això és una altra cosa que ha passat sempre, o sigui, tampoc cal. Això s'agreuja pel fet de que els ponts es col·lapsen.
L'última branca del trident de fenòmens climàtics extrems són els incendis forestals. Tot i que la Garrotxa no n'hi ha hagut cap en el que portem d'estiu, sí que ha estat inclosa dins el grup de zones del risc d'incendis forestals amb les mesures preventives que això comporta.
I en l'àmbit cultural, ...24 artistes internacionals participaran a les Nits de Circ de Besalú, que tindran lloc del 9 al 12 d'agost als Jardins del Molí. En aquesta tercera edició, l'organització aposta per reforçar els espectacles aeris en una iniciativa ja absolutament consolidada.
Dimecres que ve s'estrena la tercera edició de les Nits de Circ a Besalú. Es tracta d'un espectacle completament nou respecte a les dues primeres edicions. L'organitzador del festival, Genís Matabosc, assegura que els assistents podran gaudir de 90 minuts ininterromputs de circ d'alta qualitat, amb una gran varietat de disciplines com trapezis, malabars i llançament de ganivets.
aquesta riquesa de disciplines i aquest constant cerca del més difícil encara, doncs fa que el circ vagi constantment en evolució, que sempre superi a ell mateix i sempre amb un únic objectiu, no? Que és aquesta capacitat de fascinar i de meravellar i sorprendre l'espectador.
Les nits de circ de Besalú duraran fins al 12 d'agost. A partir de llavors, l'espectacle es trasllada a la Ciutadella de Roses del 16 al 23. Cada sessió comptarà amb 1.300 localitats disponibles i s'han posat a la venda un total de 15.000 entrades. Matabosc avisa, però, que ja se n'han venut més de la meitat.
I xerrades, debats i un espectacle de foc seran els principals protagonistes de la crema a Tortellà. Aquest nou acte vol recordar quan el poble va quedar cremat durant la tercera carlinada. Es durà a terme el cap de setmana del 25 i 26 d'agost i vol posar en context els fets succeïts el 21 d'agost del 1873.
Tortellà commemorarà els 150 anys d'un dels episodis més negres succeïts a la història del poble. El 21 d'agost del 1873, l'exèrcit carlí del general Savalls va devastar aquest municipi garrotxí durant la tercera carlinada. Tot i la insistència dels republicans per salvar el poble, Tortellà va quedar cremat i ara, des de l'Ajuntament, volen recordar aquells fets a partir d'un nou acte anomenat La Crema. L'ideòleg de La Crema és Josep Iglesias.
Creiem que els pobles tenim molt a dir i la nova ruralitat és present i futur. Per tant, creiem que la cultura també ha de passar en els pobles i això és una mostra. Que aquest any iniciem, ha de ser llavor, estem treballant molt, hem treballat molt.
El 25 d'agost al matí es duran a terme les jornades d'estudi amb historiadors i experts per contextualitzar què va passar a Tortellà fa més d'un segle a través de xerrades i debats. Hi seran presents experts en història com Joan Bernades, en literatura com Mita Casacoberta o Rosa Maria Gil, que parlarà del paper de les dones. El mateix divendres s'inaugurarà una exposició a l'Ajuntament Vell de Tortellà en la qual també hi han participat el Museu de la Garrotxa, el PEOC i veïns del poble. L'endemà, dia 26, es farà una ruta des de Tortellà i fins a Argelaguer per reconèixer escenaris de la tercera carlinada. El plat fort serà el dissabte a les 9 del vespre, quan es durà a terme un espectacle de nova creació que intentarà transportar el que es va viure fa 150 anys a través de la dansa i la música. El músic i compositor de l'espectacle és Adrià Bausó.
Com ha de sonar a aquest ressò d'una crema, no?, que es va viure aquí a Tortellà, i això és una mica el que intentarem reproduir, no?, com que se sent un ressò encara de la crema del poble, no?
La companyia olotina Pim Pam Pum protagonitzarà la part de foc de l'espectacle d'una crema que des de Tortellà esperen que sigui la primera de moltes edicions.
I en esports... L'afició per les arts marcials es multiplica entre els infants de la Garrotxa. Una trentena de nens i nenes han entrenat durant el curs disciplines com la boxa, el muay thai o boxa tailandesa o el kickboxing. El repte dels centres d'entrenament és introduir les arts marcials als infants i adolescents perquè ells mateixos decideixin més endavant a especialitzar-se en una modalitat en concret. Guillem Guardiola.
Des de la gran aventura dels lluitadors Agra Fajam i Anabel Fernández a Tailàndia, l'interès per les arts marcials no ha parat d'augmentar. Als centres esportius, el boom ja l'han notat aquesta temporada. Fins a una trentena de nens i nenes s'han inscrit aquest curs per introduir-se en el complex món de les arts marcials. Un dels entrenadors, Joel Sanchís, admet que no s'esperaven aquesta resposta.
És una passada perquè tu veus els nens supermoguts, els hi va superbé, saps?, perquè és que els calma. I els nens que són superintrovertits, els veus a principi de temporada, no?, i acaba la temporada que els veus per aquí relacionant-se i passant-s'ho bé amb tots els nens, saps?
Els entrenadors de les arts marcials han acceptat que al principi els pares dels infants eren una mica reticents a aquests esports de contacte. La Maria Galizia fa un temps que hi porta la seva filla a entrenar i n'està molt contenta.
Quan a la part física seva estic molt contenta. També el tema de socialització, perquè ha conegut a nova gent, a més m'agrada molt que la classe sigui mixta, perquè així nois i noies doncs comparteixen.
La calor i l'estiu no han fet minvar l'interès per continuar entrenant durant les vacances. L'entrenador Javi Vargas ho celebra i remarca que es tracta d'un esport molt humil.
Que no, la gent té un concepte equivocat, erroni, que és un esport violent. Considero que el futbol és més violent que el que practiquem aquí, perquè aquí acabes el combat, t'abraces amb el teu company que has fet el combat i potser sou tan amics.
Sense anar més lluny, fa uns mesos el gimnàs va portar a competir a Canet de Mar una desena de nens i nenes que van guanyar el 70% dels combats. Allà hi va lluitar en Sergi Garcia, que ja fa 2 anys que va voler iniciar-se en aquest món.
Em va agradar molt, temes de respecte d'una a l'altra, em va sorprendre molt i em va agradar tot. I ho vaig voler provar i al final em vaig enganxar a aquest món de arts marcials.
Els entrenadors consideren que les arts marcials a casa nostra estan vivint un moment molt dolç. Alguns dels centres esportius volen crear una rutina de diverses competicions durant l'any per atraure més infants que potser un dia podrien arribar al nivell de l'Àgraf o la Nabel.
I el Club d'Arts Olot fa un bon balanç de la temporada, tot i no guanyar la Lliga Catalana. La Federació Catalana de Darts ha posat sobre la taula una possible modificació del format de les competicions en punta de ferro perquè els darters puguin jugar més partides. El gran repte del seu president, Josep Arimany, és classificar-se per la Lliga Professional de Darts. Ho intentarà Alemanya el mes de gener.
Olot ha aconseguit col·locar en els últims anys la seva marca al panorama esportiu dels darts catalans amb victòries i molta regularitat. Des del mes de novembre, en punta de ferro, el Club d'Arts Olot ha guanyat la Catalunya Cup, tot i que s'ha quedat a les portes d'arribar a les semifinals de la Lliga Catalana. En punta de plàstic, una petita representació de l'Associació de Darders de la Garrotxa s'ha proclamat campió de la Lliga d'Hivern i campió d'Europa. El mèrit va permetre a 5 darders de l'associació, Pau Bota, Àngel Rodríguez, Judit Somell, Carla Arimany i el mateix Josep Arimany, jugar al Mundial de Chicago el mes de maig. 3 garrotxins van quedar tercers del món amb la selecció espanyola. El president del Club d'Arts Olot, Josep Arimany, fa un bon balanç de la temporada, tot i que demana a la Federació Catalana que plantegi modificar el format en punta de ferro.
Jo la valoro positivament. A més, el que s'hi falta més amb el tema ferro doncs és més... Poder que ara ja se n'està parlant, a la Federació Catalana estan parlant de modificar una mica el format, perquè igual estàs tota la tarda per jugar només 2 partides i el desplaçament has d'anar a jugar a Reus o has d'anar a jugar a Barcelona o allà on sigui, i clar, per jugar 2 partides doncs es fa realment pesat per jugar poc.
El president del Club d'Arts Olot, Josep Arimany, té clar que la gran fita del club en les temporades entrants és emportar-se a la Lliga Catalana. A escala personal, el repte és molt ambiciós.
Fa 2 anys, el 2021, es va fer aquí a Olot, va ser el primer després de la pandèmia, doncs això ja ho vam guanyar, el que la Catalunya Cup també ja l'hem guanyat diversos cops, el que no hem guanyat és la Lliga Catalana, la de la Divisió d'Honor. Aquest és el repte, arribar a guanyar aquesta, per el que fa el repte, diguéssim, del Club de Darts Olot. Llavors, com a repte personal, doncs, intentar aquest any anar a jugar la classificació, que la Cuscul, que es fa al gener, per poder jugar ja de professional en dardos.
Una classificació que jugarà a Alemanya el mes de gener. El president del Club d'Arts Olot, Josep Arimany, recorda que des de l'any 2008 la comarca ha anat adquirint esperit guanyador i que el nivell actual a la ciutat és molt bo.
I això és tot de l'informatiu del migdia d'avui, dimecres 2 d'agost de 2023. Recordeu que podeu seguir actualitzats a la nostra pàgina web, al garrotxadigital.cat, i també a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter o Facebook. Que passeu un bon dia.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.